Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Ara sí, fins aquí l'estiu. Digui el que digui el calendari, tots sabeu de sobres que la Festa Major de Sabadell és el punt i final de l'estiu. Avui, a més, primeres cues a la Gran Via, cada cop més gent als ferrocarrils, als col·legis ja a ple rendiment i amb les primeres aglomeracions a les portes, típic del primer dia de classe. Per tant, torna la rutina, també la rutina radiofònica. Avui, 12 de setembre, com ara fa un any, estenem temporada. Ens fem grans, 18a temporada de Ràdio Sabadell, i el món dels esports segurament no sap tant de calendaris. Moltes competicions ja porten 2-3 jornades, d'altres són encara de pretemporada i alguns tot just inicien ara l'activitat o ho faran en les pròximes setmanes. És el cas del nostre primer gran convidat, l'Òscar Salguero. Va ser protagonista de la polèmica de l'última Festa de l'Esport. Segurament era el gran favorit, però el guardó se'l va endur David de la Cruz. Sigui primer, segon o tercer en aquest certamen, el que queda clar és que a dia d'avui és un dels grans actius de l'esport de la nostra ciutat. Ja era campió paralímpic, ja era el millor del món, però li mancava encara una medalla d'or. I avui ens la porta aquí, als estudis, la seva última adquisició, campió d'Europa de natació adaptada fa unes setmanes a Dublín. Després d'unes merescudes vacances i ja amb la triple corona al Sarró, és el moment de parlar reposadament amb ell, de saber com li han anat les coses per Irlanda i, sobretot, què té en ment per al futur, de cara al futur. Perquè no us penseu que es conforma amb ser campió de tot, no. Ara ja pensa en rebaixar la seva marca, en somiar fins i tot amb el rècord del món, etc. Segurament, perquè sempre té fam, ha arribat fins on ha arribat. I per això avui, en el dia 1 de la nova temporada, sigui o no el millor esportista de Sabadell, hem pensat que el protagonisme havia de ser per ell, que havíem d'aparcar el futbol per una estona. No patiu, que també tindrem la nostra dosi del centre d'esports, però els primers minuts d'aquesta nova temporada seran pel campió de tot, per Òscar Salguero. Poseu-vos còmodes, arrenquem temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un any més, l'encarregat d'obrir les portes de l'Hotel Suís des del control de so, això no canvia, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
El nom propi en majúscules, com dèiem, avui a l'Hotel Suís, Òscar Salguero. Al menú del dia, això sí, també tenim Ángel Martínez, que acaba de parlar en roda de premsa. Pels més nostàlgics, xerrarem una estona amb l'Aaron Bueno. Tindrem també dos històrics del Sabadell comentant l'actualitat arlequinada, Juvenal i Xavi Roca, l'última hora de David de la Cruz a la Vuelta, i si viatgeu diumenge a Palma, alguna que altra curiositat de l'Atlètic Balears a càrrec del Marc Pijuan.
I fora de l'hotel?
Pas de gegant de la selecció espanyola per ser el play-off final de la Lliga de les Nacions. Ahir l'equip de Luis Enrique va golejar 6-0 a la subcampiona del món, a Croàcia, en un partit jugat al Martínez Valero d'Elx. També ahir Bèlgica va guanyar 0-3 a Islàndia i avui és el torn per la Copa del Rei, segona eliminatòria prèvia, amb la presència d'alguns rivals a la Lliga del Sabadell. A les 6, per exemple, Ebro Murcia a l'Almozara. Al Clariano a 2-8, Ontinyent Jaén. A les 8, Lleida Esportiu Compostela. A 2-9, Calahorra a Castellón. I un quart d'hora més tard, Villanovense Badalona. També juguen avui tres equips catalans més. El Reus visita l'Osasuna, el Sant Andreu al Guernica, jugant-se, això sí, al Narcís Sala, i el Nàstic al camp del Córdoba. Totes aquestes eliminatòries són a partit únic. I des de fa una estona, des de la una, en marxa el debut del Barça femení a la Lliga de Campions. Les blaugranes, que van arribar la temporada passada a les semifinals, comencen la seva aventura europea enguany, jugant al Kazakhstan contra el Vic Kazigurt. Acabem dient que s'acaba de sortejar el quadre de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. El Barcelona se les veurà a les semifinals contra el Baskonia, mentre l'altra semi la disputaran Obradoiro i Real Madrid. Els partits de semifinals es juguen el divendres 21 de setembre, la gran final l'endemà dissabte 22.
Han parlat en les últimes hores
Luis Enrique, seleccionador estatal, després d'aquest 6-0 contra Croàcia.
La alegría para un entrenador es ver la actitud de todos los jugadores durante toda la semana, la actitud de todos los jugadores en la competición. Hoy Marcos Asensio ha hecho dos golazos increíbles, muy propios de su estilo, porque tiene un golpe único. Pero no hay que olvidar que hoy, por ejemplo, han debutado dos jugadores como Gallá y Ceballos, que han estado soberbios para mí, y el resto de los jugadores, bueno, hemos jugado a un nivel tan alto que es difícil criticar algo.
I Joaquín Ezquieta, exporter arlequinat, sobre el seu retorn diumenge a la nova Creu Alta.
Sí, muy especial para mí, guardo un cariño muy, muy especial a este club. En su momento me dio muchísimo, y bueno, con la gente, el club, la verdad un cariño enorme. Tenía muchas ganas de volver, desde que salió el calendario tenía marcado la fecha de venir aquí y bueno, por suerte hemos podido ganar, pero bueno, ahora ya le deseo al Sabadell todo lo mejor como siempre y que ganen tots els partits menys contra el Barça B aquest any.
D'aquí a uns minuts podreu escoltar més del porter navarrès.
I a les xarxes socials.
La fotografia piulada pel Natació Sabadell i pel Centre d'Esports dels dos presidents, Claudi Martí i Esteve Calzada, a la Nova Creu Alta. Publica el club a Instagram. El Centre d'Esports ja és soci del Natació Sabadell. Els dos presidents ho han escenificat a la llotja de la Nova Creu Alta. Fem ciutat, Sabadell és futbol, Sabadell és club.
Avui celebra el seu aniversari
Moja El Yagubi, exjugador del Sabadell i ara entrenador de l'Igualada, que bufa avui 41 espelmes. Per cert, que ara fa un any també estrenàvem temporada aquí a l'Hotel Suís. Ho fèiem amb declaracions de David de la Cruz després d'haver abandonat a la Vuelta per una caiguda a la penúltima etapa i també amb el director general Arlequinat, Bruno Batlle, aleshores aquí als estudis.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Música irlandesa per començar aquest Hotel Suís per estrenar la temporada, per recordar el nostre primer protagonista, el que va ser l'experiència d'aquest estiu precisament a Irlanda, a Dublín. Òscar Salguero, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Et recorda una mica o no això a les tavernes d'allà, a la competició? No sé si van posar molta música o no d'aquesta tradicional, o és que hem tirat nosaltres massa de clàssica avui?
No, la veritat és que vam posar música més moderna. Sí que és veritat que a les tavernes hi havia música irlandesa i sí que me'n recorda molt el campionat.
Vas fer turisme després del campionat, de seguida parlem de l'europeu, però abans, Dublín, què tal? Per fer una volteta, per passar uns dies allà, bé o no?
Sí, molt bé, és una ciutat tranquil·la i el temps no s'assembla res a aquest de Sabadell, fa fred i plou, però la veritat és que t'adaptes i està molt bé.
Per passar uns dies i prou, llavors, no?
Sí.
No, el sol de tant en quant va bé també que ens toqui. Vas anar després a Londres, amb qui et quedes, Dublín o Londres?
Jo crec que em quedo en Dublín. Els paisatges són molt, molt bonics, sobretot els acantilats, em van agradar molt, i em quedo sobretot amb Dublín pels paisatges i pels resultats del campionat.
No, va dir-te, dic, jo crec que l'europeu té alguna cosa a veure amb que t'agradi més sí, Dublín sí. Que no pas Londres. No has vingut a fer-nos enveja de les vacances, que també, sinó a parlar d'uns europeus que ens tornes a venir com gairebé cada any, ens estàs mal acostumant amb medalles, amb metalls. Avui portes una de plata dels relleus i sobretot l'or esperat, l'or que desitjaves, no? El que et faltava a la col·lecció. Un es treu una mica una espineta o un es treu el pes de dir jo volia guanyar-ho tot, em quedava aquesta i l'he aconseguit. Ara un respira més tranquil o no, tenint aquest or?
Sí, sí que respira més tranquil. Era la medalla que se suposa que era la més fàcil, l'europeu, i era l'única que em faltava. I ja per fi l'he pogut aconseguir, ja he pogut tenir les tres medalles. I sí que respires una mica tranquil, però encara queda molt trajecte per fer i millorar molt més.
Per cert, ara que deia el tema de les medalles, saps de memòria quantes tens o...?
Dels campionats més importants sí que sé, però de campionats més...
Impossible, no saber totes?
No.
Les tens totes guardades per això o no?
Sí, totes.
En un calaix, perquè a la paret deu falta paret aquí per posar-les totes. I les importants?
Les tinc a un quadre.
Sí, estan emmarcades totes. Deies que l'europeu era, en teoria, la més fàcil. Clar, quan algú pensa, diu, europeu, només van els d'Europa, en el Mundial venen gent d'Amèrica, d'Àsia, etc. Però ja ens avisaves a la prèvia que potser hi havia més nivell en aquest europeu que no pas en el Mundial amb tot el que va succeir a Mèxic ara fa un any. Per tant, no sé si li hem de donar gairebé més mèrit a aquesta medalla que a la de fa un any al Mundial.
Sí, això que dius és veritat, perquè el campionat del món, degut al terratrèmol, va haver-hi molts països que no van venir, llavors hi havia menys rivalitat i aquí a l'europeu han vingut ja tots. Jo sí que és veritat que la meva prova, més o menys al campionat d'Europa i del món, hi ha les mateixes persones, o sigui que no hi ha molta diferència, i bueno, ja els jocs és una altra cosa, perquè apareix gent de tots els jocs.
A la brassa no deuen voler ni veure't, no? Tots aquests que dius que són competidors directes, perquè al final ets el gran nedador a batre, i això que només tens 20 anys, però a la teva categoria no hi ha qui se t'apropi.
Bueno, de moment sí que estic amb bastant temps amb el segon, però mai m'haig de relaxar, ja que pot aparèixer en qualsevol moment un nen o qualsevol altra persona que em pugui guanyar.
Clar, tens 20 anys, em sembla, ara, encara no has arribat als 21. Tens la triple corona, que deien, campió paralímpic del món i europeu ara. Per cert, amb quina medalla et quedes de totes aquestes? Alguna més especial que les altres?
Bueno, la veritat és que em quedo amb la dels jocs. No va ser la meva millor prova, però va ser la que més vaig sentir al guanyar i a l'hora de recollir-la, i em quedo amb aquesta.
No sé per què, sabria que em diries... El Nas em deia que tiraries per jocs i no per europeus o mundials, però vaja. Quan vas començar a nedar? Amb quina edat, més o menys?
Bueno, vaig començar de molt petit, però després ho vaig deixar i vaig un altre cop començar als 10.
Als 10 anys, sí. O sigui, fa 10 anys que sí. T'entrenes amb regularitat. Si et diuen amb 10 anys que amb 20, 10 anys més tard ja series campió de tot?
La veritat és que no m'ho creuria, perquè si et dic la veritat, jo vaig començar als 10, quan vaig començar un altre cop a nedar, nedava amb els punys tancats, com que no sabia, i llavors no m'ho creuria.
I dins d'aquesta evolució, què ha estat la diferència per tu? El moment en el que dius, he fet un clic, deies, al principi gairebé no sabia ni com posar les mans a l'hora de nedar. Aquell moment en el que dius, això va de debò...
En el moment en què em van federar i em van passar amb el primer equip del club, però de gent sense discapacitat, aquell moment em va donar molta força i vaig dir, aquí haig de començar i vull fer grans resultats.
Clar, hem de dir que l'Òscar Salguero s'entrena de normal al CAR de Sant Cugat des dels últims mesos, l'última temporada, però que tu al Natació Sabadell no només t'entrenaves amb la gent de natació adaptada, sinó que directament vas entrenar amb els millors de l'entitat. Per tant, tens un rodatge de primer nivell des de fa ja unes quantes temporades. Et pregunto per l'europeu, ja no només per la teva gran especialitat a la braça, quan vas aconseguir aquesta medalla d'or, que per cert, avui aquella cosa que fa tanta enveja d'agafar les medalles i fer-les sonar en directe, aquelles coses que ens fan tanta ràbia quan estem com a oients, però això d'aquí són dos metalls que la veritat és que són prou xulos, ja t'ho deia abans en començar, abans d'arribar aquí, l'or i la plata, que són macos, que pesen, lo seu, o sigui, és molt diferent a la de Rio, per exemple, ara que recordo, però et deia, més enllà de la braça i dels relleus fins i tot, la teva participació en general, ja deies que seria més complicat respecte al Mundial anterior, però si ens fixem en l'esquena, al final era com treure't una mica els nervis de sobre, si ens centrem també en els estils. Quin balanç fas ara que ja han passat unes setmanetes d'aquest campionat d'Europa a Dublín?
Bueno, jo faig un balanç bastant bo. Si m'han sortit les millors marques, sí que és veritat que no he pogut fer podi al 200 estils com al campionat del món, perquè hi havia molta rivalitat, però sí que estic molt content perquè he pogut rebaixar la marca i nada més ràpid.
Doncs ara et preguntaré precisament per les altres proves, però posa't un moment als auriculars perquè fa uns dies vam coincidir amb el secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol, en el seu dia també formava part de l'Internacional, com és el Miquel Sagarra, un altre il·lustre sabadellenc. Vam parlar de tu i això és el que ens comentava.
Un altre nom propi que poso sobre la taula, Òscar Salguero, sabadellenc, campió d'Europa i aconseguint ja la triple corona en la natació adaptada. Era campió del món, era campió paralímpic i li mancava aquest or i té, crec que ara tiro de memòria, de només 21 anys. És increïble el palmarès a aquesta edat.
No sé si arriba a 21 anys, no? Però jo l'altre dia també comentava amb un company periodista teu que l'Òscar Salguero és... No, jo crec que té un futur dins del món de l'esport increïble, perquè té condicions esportives, perquè té un cap molt ben amoblat. Tenim un futur metge en potència, compaginar estudis i entrenament d'alt nivell, perquè hi ha gent que es pensa, això s'ha de treballar molt, per assolir el que ha fet l'Òscar Salguero, però també, vull dir, té la seva prova, ell es va quedar una mica, volia millorar la marca, volia ser 1.09, ja ho farà perquè és un tio molt, molt, molt assenyat.
La part bona en el cas de l'Òscar és que tot just acabava de guanyar l'or i deia això, és que jo volia veure l'1.08, no hi va haver manera, és un bracista que crec que ho hagi guanyat tot, té molt futur.
Sí. A més, és això, no? És una persona que el veus i l'observes, la seva evolució, què fa, què deixa de fer, on estic, on no estic, i sempre s'exigeix una mica més. Després de quedar campió d'Europa, dir, ai, no estic del tot content... Home, tampoc t'apretis tant, no? Que ja tindràs temps de fer el gol 0-8.
L'ambició per bandera.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Un quart de tres en directe aquí a l'Hotel Suís. Sentíem ara el Miquel Sagarra, el secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol. T'apretes massa o no, Òscar? Té raó aquí el Miquel o no?
Sí, la veritat és que sí.
És la raó de l'èxit, no, al final? 1-0-9, estaves aquí en el llindar, que sí, que no. Al final vas passar la primera piscina, que semblava que sí. Es va escapar per poc. Vas fer, tot i així, el rècord d'Espanya. Per tant, no traurem ara mèrit al que vas fer a Dublín. Però el repte de futur passa precisament per aquest 1-0-8. Ara que, clar, suposo que molta gent t'ho deu haver preguntat. Òscar, que ho has guanyat tot. Campió paralímpic del món i europeu. I ara què?
Doncs no tot acaba aquí. Sempre tens uns altres objectius. Bueno, que com has dit és baixar el temps i, com has dit abans, també el rècord del món. I no solament la braça, sinó també intentar millorar els estils per poder fer finals als campionats del món o dels jocs. I els altres estils, que m'ajudarà sobretot amb la braça i amb els estils.
Segur que tens molta memòria per això. Quin és el rècord del món ara mateix? En quant està?
En 1-7-0-2.
1-7-0-2. I t'hi veus o no?
Aquest any ho veig molt difícil, però jo espero, si no és pels jocs, per el cicle següent.
I què cal fer per rebaixar, per anar millorant, a part de molt entrenar, que també, per on passa el marge de millora?
Bueno, a part de tenir molta, d'entrenar molt i d'agafar força, també has de millorar tècnicament la braça. Encara tinc molta millora en l'estil i jo crec que això m'ajudarà molt. És el que també m'ha fet baixar de l'11 de Rio a l'1-9 de Campionat del Món. I jo crec que millorant tècnicament i entrenant i agafant força, podré fer-ho.
Ets especialista a la braça, deies també que vols centrar-te també en el tema dels estils. Mentalment, fins i tot, serveix allò de dir vaig progressant no només amb els temps en la meva especialitat, sinó en les posicions a les altres?
Sí, també els estils... Sí que és veritat que les dues primeres... La papallona a l'esquena soc una mica més lent, però després a la braça vaig agafant a la gent... I bueno, haig d'entrenar una mica més per poder millorar-lo.
En total, la delegació espanyola a Dublín va sumar 37 medalles i et volia preguntar, per allò que a vegades hem de fer autocrítica nosaltres com a mitjans també, del reconeixement mediàtic, trobes que cada cop s'aposta més per l'esport adaptat en general? Aquí, per exemple, tenim també l'Òscar Trigo, que és seleccionador de bàsquet en cadira de rodes, tenim a l'Òscar Onrubia i a la gent del Global Bàsquet apostant molt fort per aquest esport, però en línies generals, com a mitjans, hem de continuar fent autocrítica per la diferència de ressò mediàtic entre una i l'altra, entre, per exemple, uns Jocs Paralímpics i uns Jocs Olímpics.
Sí, jo crec que, bueno, que s'ha millorat bastant d'abans, sí que hi havia més diferència, ara hi ha menys, però encara crec que pot haver-hi menys diferència i bueno, hem de lluitar per dintre de pocs anys que estiguem reconeguts com els olímpics.
No vull tampoc posar el dit a la nafra més del que toca, però abans ho dèiem i ja que ha prescrit, podríem dir, ara que ja han passat uns quants mesos, un dels temes polèmics de l'última festa de l'esport van ser primer la decisió de qui era el millor esportista de la ciutat. Deies tu després de l'acte que no sabies què més havies de fer per poder aconseguir aquest guardó i la veritat és que després hi va haver una allau de reconeixement mediàtic a través de les xarxes socials, de periodistes, d'esportistes, etc., fins i tot de polítics també, que reconeixien en públic també el mèrit de tota la feinada que portes feta fins ara. No sé si ara que ja ha passat una mica el temps fa una mica menys de mal, si li dones voltes, si veient tot aquest suport rebut, penses fins i tot en l'edició de l'any que ve, o si prefereixes, no sé si dir que et molesta, però que fa de mal dir haver de parlar d'aquestes coses.
No, bueno, la veritat és que no li dono voltes, ja va ser així. Sí que he vist que m'han reconegut moltes, com tu has dit, moltes persones, però la veritat és que no penso molt i a veure què passa l'any que ve i ja està.
Hi ha un europeu de pel mig també, no? Has posat més medalles aquí sobre la taula per qui hagi de triar, perquè el jurat tingui feina. Per cert, que em deies abans que encara no entrenant, no? Que de moment t'han donat uns dies més de marge fins al 26
de setembre.
26. Hauríeu de veure, el Toni sí que l'està veient des del control de so, el somriure que se li ha dibuixat quan ha dit fins al 26 no toco l'aigua. Perquè no toques l'aigua res de res per anar a la platja com a molt, no? I ja està?
Sí, res.
O sigui, el clor, l'olor a clor, deixa-la estar, que ja sí. Tinc prou temps després. Medicina, deia el Miquel Sagarra també, que tenim un futur doctor aquí en potència. Aquí sí que no t'han donat tanta treva, eh?
No, avui he començat les presentacions i demà ja començo les classes. I res, estudiar un altre cop i a provar-ho tot.
O sigui que vens directe de l'Autònoma pràcticament aquí.
Sí.
Per cert, que l'Autònoma també es va fer ressò de les teves medalles i va treure una mica de pit d'un dels seus estudiants que també aconseguia podis en un campionat d'Europa. Que sigui lleu el tema de la medicina, que ja és tercer any que estudies la carrera, encara que evidentment amb tot el que suposa ser un esportista d'elit, doncs piano, piano. Alguns dropos com jo vam trigar anys, i això que no érem esportistes d'elit, imagina't si tens anys per acabar de treure't la carrera. Però que sigui lleu, a tocar poc l'aigua fins al dia 26, però després segur que tens més reptes al cap, i aquest com a mínim de moment 1.08, que vols rebaixar en breu per aspirar d'aquí a no res segur al rècord del món, 1.07.02 has dit, oi?
Sí.
Doncs jo ho deixo aquí apuntat, i sospito que d'aquí a parell o tres d'anys haurem de parlar d'aquesta marca, ja veuràs. Òscar Salguero, enhorabona per tot, pel currículum, per totes les medalles que ens vas portant cada 2x3 aquí a Ràdio Sabadell, i a continuar igual, que segur que ens donaràs moltes més alegries.
Vale, moltes gràcies.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que vemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Saps què tenen en comú el Matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola Samuntada escoltem Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minutets i mig i arribem a l'equador del programa i arribem a 2:45. Marc Pijoan, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Avui ha parlat Àngel Martínez en roda de premsa per part del Centre d'Esport Sabadell, dia de tornada a la feina, pensant en l'Atlètic Balears, en una setmana que ens ha deixat a tots amb amb una sensació molt agradolça i amb un punt de neguit, no preocupació, però sí allò de veure el Sabadell a la zona de descens, tot just acaba d'arrencar la Lliga, però clar, veure el Sabadell penúltim amb un punt de nou possibles, doncs fa una miqueta de mal, fa una mica de cosa veure el tan a baix. Però vaja, avui dos entrenaments pel matí, que evidentment ja s'ha fet, després Àngel Martínez parlant en roda de premsa, de cara a la tarda toca un altre cop vestir-se de curt, però em deies, Marc, que avui han suat la cancel·lada, no?
Sí, i no perquè servidor hagi fet aquesta sessió matinal amb la resta d'equip, perquè òbviament no hi érem, però vaja, és el que ha confessat, Àngel Martínez, allò abans de començar la roda de premsa hem tingut res, 3 minutets de xerrar una estoneta i allò que el veia suat, cansat, i li hem preguntat, diu, sí, diu, ja va bé, diu, però els dimecres que el míster ens apreti, diu, a més veníem allò de dies de descans, després de la diada, després també de dilluns, vaja, que tenien ganes els jugadors de que el míster els apretés, si més no Àngel Martínez és el que ens ha confessat.
Doncs unes paraules d'Àngel Martínez que arriben després d'una nova derrota del Sabadell, malauradament la segona consecutiva. Entenc que ha parlat una mica d'aquesta situació, no, el gironí?
Sí, malgrat tot, jo crec que ha volgut vendre optimisme, Adri, a Àngel Martínez. Sí que una nova derrota contra el filial blaugrana. De fet, Àngel Martínez admet que les sensacions segueixen sent bones i ha fet una mica de Saligrat a l'hora de jugar amb metàfores. Sabem que Saligrat és l'expert number one, però Àngel Martínez s'hi ha volgut sumar allò al carro i ha assegurat que la Lliga és una cursa de resistència, si ens imaginem el món del motor. Diu que ara tot just són a l'inici i que segurament vindran corbes. Ara bé, per què creu el migcampista que aquest inici de Lliga ha estat un pèl accidentat, també agafant això, la metàfora del motor? Doncs aquesta és la resposta.
Bueno, jo crec que potser van voler sortir molt ràpid, no sé, perquè van fer molt bona pretemporada, van fer molt bon equip, sabem que tenim molt... una part molt gran de l'equip és noves incorporacions, jugadors que tenen que encara entenen una miqueta l'estil que tenim, i mica en mica tenim molt marge de millora, no? Sabem que és la tercera jornada, però tenim molt marge de millora i anirem a més.
Doncs un Àngel Martínez que creu que l'equip anirà a més. Un dels altres aspectes importants a destacar després de dues derrotes és l'aspecte mental de com estarà l'equip, si haurà quedat tocat o no després també de la derrota contra el Barça, gol en pròpia porta, quan l'equip ho havia fet doncs força bé, el Barça no havia xutat fins i tot entre els tres pals i tot i així s'endú els tres punts. Pot haver quedat una mica tocat anímicament l'equip? Doncs Àngel Martínez li dona la volta a la situació, diu que no i que de fet això els pot reforçar.
Bueno, jo crec que ho noten no d'una manera d'allò que et penalitzi i estem molt, molt fotuts, sinó d'aquella ràbia, no? Que, hòstia, que saps que et mires el company i mires els altres, mires els rivals i sabem del potencial que tenim. Sense ficar-nos una pressió d'allò de crítica, però és una autoexigència nostra, no? De saber que, ostres, tenim molt bon equip, tenim companys, tenim una banqueta que quan mirem allà fa goig de dir, hòstia, els que surtin de la banqueta faran, i més una exigència, no això de ser negatius.
Doncs no cal ser més negatiu del compte, diu Àngel Martínez. De seguida m'has d'explicar, per exemple, el tema de l'estadi Balear, alguna altra curiositat al voltant del conjunt balearico, que és el proper rival i que avui té partit. Avui a les 7, amistós contra el Santanyí, es preveu que debutin les dues últimes incorporacions del conjunt mallorquí, com són Yel Copino i l'anglès Samuel Xaixoua. Per tant, un amistós...
Has dit anglès?
Sí.
Després estirem el fil, Doncs va, ja t'aviso.
Em tens encuriosit avui amb la secció del Fora de Lloc al voltant de l'estadi Balear. Però abans d'això, per rematar el tema Àngel Martínez i després hem de tenir més protagonistes... ha parlat també del rival, evidentment.
Sí, ha parlat del partit contra l'Atlético Baleares, aquest partit de diumenge a les 12 del migdia. Són Malferit, que deu estar bé amb aquest nom, són Malferit de moment, on juga l'Atlético Baleares. Òbviament serà un partit diferent al que l'equip, per exemple, va jugar la setmana passada a casa, o del que va jugar contra el Conquense, o del que va jugar la primera jornada contra el Parada de Girona B. De fet, ha catalogat Àngel Martínez que serà un partit típic de segona B, en un camp de gesp artificial.
Molt bon joc directe, perquè al final la superfície aquesta dona una miqueta de poc joc combinatiu, i bueno, serà clau pues, les jugades a valor una pilota aturada, a totes les segones jugades, el joc dividit, i sabem que, bueno, que tindrem que treballar com ja estem treballant per afrontar aquest partit, però sapiguem que tenim totes les armes, no? Al final tenim una plantilla molt variada i el míster pot
pot utilitzar el que cregui convenient per jugar aquest partit allà.
Doncs vaja, joc directe, eh? Una mica seria el resum del que veurem aquest cap de setmana a Som Malferit.
Aquesta tarda nova sessió d'entrenament, com dèiem, la idea és arribar a punt de cara al partit de diumenge a les 12 a Som Malferit, des de mitja horeta abans aquí al Sabadell en joc, aquest Atlètic Balears Sabadell. No marxis molt lluny, d'aquí a no res, tota la curiositat de l'estadi Balear, els anglesos, etc, etc, al fora de lloc. Fins ara.
Ara torno.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I encara de ressaca del partit contra el Barcelona B, l'última jornada a casa, volem rescatar també les paraules d'un porter que va deixar bon record en el seu dia a la porteria arlequinada i que diumenge va marxar malauradament de la Nova Creu Alta amb els 3 punts a l'equipatge. Joaquín Ezquieta, ara porter del filial blaugrana, admet així que van tenir un punt de fortuna amb aquest 0-1 final.
Lo de siempre, ¿no? La categoría es así, partidos muy igualados. Y bueno, al final los pequeños detalles son siempre los que hacen de cante el partido para un lado y para otro. Ya nos pasó en los anteriores partidos en contra, ha sido a favor y bueno, cuando las cosas vienen a favor, pues bienvenidas.
Parlava de petits detalls que acaben decantant el partit cap a una banda o cap a l'altra, però ens interessava sobretot, des del punt de vista d'un rival, saber què en pensa Joaquín Ezquieta d'aquesta temporada del Centre d'Esports. Per tant, mirant en clau arlequinada al present, el navarrès ha comentat que és aviat per extreure conclusions, per molt que el Sabadell ara mateix sigui penúltim amb només un punt.
Jornada 3, muy pronto todavía para sacar conclusiones o, bueno, todavía se han jugado muy pocos puntos, está todo muy igualado y, bueno, aquí una victoria te puede hacer adelantar muchos puestos, una derrota meterte ahí abajo y, bueno, lo importante es ir sacando las victorias poco a poco y luego ya con el tiempo ya el tiempo dirá dónde estamos y a ver lo que podemos sacar en la temporada.
I una més de l'exporter del Centre d'Esports, en aquest cas pensant ja a llarg termini, no només en com afecta aquesta arrencada dubitativa de l'equip de Saligrat, sinó a llarg plaç com veuen els rivals al Centre d'Esports. Si fem cas al que diu Joaquín Ezquieta, pràcticament com un rival a batre.
Sabadell yo creo que tiene un equipo muy fuerte, han hecho un equipo muy, muy, muy fuerte con el entrenador que ya estaba el año pasado, la base de su estilo de juego, que ya sabemos todos cuál es. Jugadores de ese perfil y bueno, yo creo que es un equipo con potencial para hacer cosas muy interesantes este año, pero como siempre la categoría no se sabe, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y bueno, yo por mi parte espero que vaya bien y que puedan estar lo más arriba posible.
Joaquín Ezquieta arriba el diumenge fa un parell de temporades a Muissenyor de la porteria del Centre d'Esports i no és l'única anàlisi externa que us hem preparat per avui, ja us ho dèiem de fet diumenge al postpartit contra el Barcelona B. Atenció a aquestes dues veus que segur que els més nostàlgics us sonaran. Ens les presenta la Núria García.
Entre les moltes personalitats del món del futbol que diumenge van presenciar en directe la derrota del Sabadell a la Nova Creu Alta contra el Barcelona B, dues d'elles són veus més que autoritzades al Centre d'Esports. Després d'un bon grapat d'anys treballant a Xipre, l'exdirector esportiu arlequinat, Xavi Roca, va tornar a la que va ser en el seu dia casa seva i allà va coincidir amb un dels capitans de la seva època, el sabadellenc Juvenal Etjogo. Tots dos saben, per exemple, el que és ascendir amb el Sabadell al futbol professional i són dos termòmetres perfectes per valorar l'arrencada enguany de l'equip de Toni Saligrat. Dues són les preguntes plantejades. La primera sobre el 0-1 del filial blaugrana. Juvenal Etjogo, Xavi Roca, sensacions del partit?
Una primera part una mica... semblava com si Sabadell estigués una mica pensant amb els dos resultats que portava de les dues primeres jornades, com una mica engarrotats, no? I després la segona part l'he vist molt més suelto, jugant molt millor, amb moltes arribades, però bueno, després el futbol és així, a mesura que han passat els minuts, l'equip ha estat molt cansat i crec que la rada que han comès ha sigut que s'ha estirat molt a l'equip i llavors a intercanvi de cops contra un equip d'aquestes característiques tens les de perdre.
Analitzant el partit, com bé dius, tan injust, no? Perquè bueno, el Centre d'Esports ha tingut ocasions, el partit més o menys està equilibrat, però sí que no, que al final s'endugui els punts al Barcelona doncs és una miqueta injust. I sobretot després del gol anul·lat també, que jo crec que ningú ben bé sap, no vull jutjar la feina dels àrbitres, però semblava una posició bastant inverossímil perquè fos a fora de joc. Potser ho és, però bueno.
També els hem demanat que aixequin un pèl més la vista i que parlin del Sabadell 2018-2019, no només amb la referència de l'última jornada, sinó per plantilla i principalment per l'inici del campionat. De sortida, l'equip és a la part baixa, encara que només s'han disputat 3 jornades. L'excapità i l'exdirector esportiu, com veuen aquest centre d'esports?
És molt d'hora encara. Els jugadors, el primer que tenen que fer és agafar el punt òptim de forma d'un en un per poder donar rendiment col·lectiu i avui per avui encara es nota que no estan en plenitud de les seves facultats físiques, però bueno, que molt aviat agafaran el punt i podran donar el rendiment al servei de l'equip. Ara és el que han de perseguir, no? Perquè és massa d'hora per fer valoracions. Només portem 3 jornades. És evident que no és el mateix portar 3 victòries que portar doncs, 2 derrotes i un empat, però bueno, crec que el que ha de fer el Sabadell ara és intentar agafar el punt òptim de forma, de manera individual per poder aspirar a guanyar partits i a començar a escalar posicions, no?
És aviat, encara. Sí que és cert que començar bé en aquestes categories és important, però hi ha marge per millorar i perquè el centre d'esports ahir tregui la seva vàlua i el que sap fer, no? Ha sigut un rival digne del Barça B també, no l'ha permès tampoc fer el seu futbol. Això diu molt de la disciplina i del treball defensiu de l'equip i a partir d'aquí, doncs, ja sabem l'entrenador que busca d'aquest equip i dels seus jugadors i segurament que aviat començarà a donar els seus fruits.
Per tant, dues veus autoritzades a la història recent de l'entitat, Juvenal Etxogo i Xavi Roca, demanen paciència, tranquil·litat i marge de confiança perquè les coses acabin d'arrencar.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Portes giratòries.
Com la temporada passada, això sí que no és novetat. Buscarem els dimecres jugadors que coneguin les dues cases, el centre d'esport Sabadell i el seu rival aquella setmana. La temporada passada, per exemple, ja vam parlar de l'Atlètic Balears amb Xavi Ginard, porter de l'Olot, que ha estat tant al conjunt balearico com també al Sabadell. I a més, a la llista d'ex dels dos, Manu Lanzarote, Ian Mackay, Lucas Viale o, per exemple, l'ara jugador del Sabadell, Pedro Capó. Avui, però, ens quedem amb Barón Bueno.
Poques vegades un municipi tan petit com Badia del Vallès ha donat tants futbolistes professionals. De la ciutat veïna han sorgit noms com Sergio Busquets, Moisés Hurtado, Enric Saborit o els germans Nàcor i Aaron Bueno. Avui ens centrem en aquest últim. Nascut a Sabadell fa 35 anys, Aaron Bueno va debutar com a sènior l'any 2002 al Gramenet. Després de 3 temporades com a colomenc, d'allà el va fitxar el Levante pel seu filial, on va estar-se 3 anys més. La temporada 2008-2009, el badienc va defensar la samarreta del pròxim rival del Sabadell, l'Atlètic Balears, no podent evitar el descens, tot i les seves 7 dianes. Ceuta i Cádiz van ser les dues estacions prèvies al salt d'Aaron Bueno al futbol professional. Va arribar precisament a la nova Creu Alta, ja que va signar pel Centre d'Esport Sabadell en el primer any del conjunt arlequinat a segona A, just després de l'ascens a Eibar. Amb els sabadellencs va fer 6 gols abans de posar rumb al Nàstic de Tarragona, al Sant Andreu i al Toledo, l'últim equip de Bueno a segona B, però on no va penjar les botes, ja que des d'aleshores també ha vestit els colors d'equips com el Terrassa, el Sant Boià i el Gavà.
Aaron Bueno, què tal, com estàs, com va la vida?
Què tal, bona tarda, com estem?
Ens deixes ser una mica tafaner o què? Com és ara mateix un dia a dia la vida d'Aaron Bueno?
Ostres, pues és molt diferent de fa uns anys enrere. Pues ara m'aixeco, em porto els nens al col·legi i començo a treballar, que estic treballant de gestió comercial a una empresa a nivell nacional que es diu Barma, que es dedica a la importació i exportació de licors i vins.
Per tant, res a veure amb la teva vida com a futbolista professional.
Res a veure. Encara continuo amb el futbol perquè tinc un nano de 8 anys que li encanta i juga aquí a Castellar del Vallès. I això és el que em treu al mono, no?, del futbol, encara que sí que tinc el nivell 3 d'entrenador, però, bueno, mica en mica intentaré anar ficant-me en el futbol, que és el que entenc i el que m'agrada.
Ara t'anava a dir, que es troba a faltar el món del futbol o no després? Pel que veig, si vas orientant la teva carrera cap allà és perquè al anar de diumenge en diumenge, un quan ho perd ho troba a faltar, no?
Oh, clar que ho troba a faltar, i més quan t'has dedicat a això des dels 4 anys sense parar, no? Sempre ho trobes a faltar, és una cosa molt diferent al resta de que et dediques, no?, dels treballs, i sí que és veritat que al final acabaré entrant al futbol un altre cop. El que sí que és veritat que quan ja surts de jugador, pues, i tens família, tens hipoteca, pues el futbol no et dona estabilitat. Llavors tens que buscar alternatives on et trobis aquesta estabilitat i ja, mica en mica, anant ficant-te una altra vegada al futbol.
Ara confesso una conversa privada, em deies, Adri, sobretot no m'apretis, que no estic molt al dia de la segona B. Un m'imagino que en certa manera també desconnecta per això d'aquestes categories. Encara que trobi a faltar el futbol, com deies ara, i una mica la dinàmica del que ha estat la teva vida sempre, al final un, inevitablement, sigui a la força o no, acaba distanciant-se una miqueta, no?
Sí que et distanci una miqueta, però no perquè no t'agradi o perquè no li prestis atenció, sinó perquè, bueno, ja tens una altres prioritats, no? Ja et dic, estic de dilluns a divendres treballant tot el dia i el cap de setmana, pues, la família sí que et reclama una miqueta més, no? I vas a veure el teu fill i quan ja estan els partits de segona B en joc, pues, tens que baixar al carrer per jugar amb ells i, bueno, és diferent, no? Ja diem, si és la teva vida, pues sí que t'escapes, vas a veure partits, veus partits per la televisió, però si no, pues és complicat.
Anem a recordar la teva vida com a futbolista, sobretot pel que ens ocupa avui, en prèvia de l'Atlètic Balear Sabadell, anem a recordar, per exemple, així d'entrada, el teu pas pel conjunt mallorquí, que m'imagino que allà al Balears va ser un any fotut, no? Perquè vas fer gols, però col·lectivament una campanya difícil, podríem dir.
Sí, va ser complicat. A més, pues, bueno, jo vaig arribar a l'Atlético Balears perquè, bueno, jo venia del Llevant, que vam estar un any i mig sense cobrar, ja hi concursar, bueno, va ser un any molt complicat allà al Llevant. I, bueno, l'Atlético Balears va prestar molta intenció de fitxar-me des del principi i, bueno, les condicions eren bones per jo poder marxar i ja començar a facturar alguns calés perquè em feien falta, la veritat. I sí que va ser una temporada complicada, no? Era un conjunt que acaba de descendir a segona B, amb molta història darrere, perquè fa anys enrere era el primer equip de la illa, per davant del Mallorca, i bueno, sí que teníem molta il·lusió, moltes ganes, però sí que va ser un any complicat, ens va costar molt adaptar-nos a la categoria, i bueno, això sí que va passar factura.
Que al final, quan fem visites allà... anava a dir l'Estadi Balear, de seguida el Marc Pijuan ens explicarà una miqueta com està el tema, però quan visitem l'Atlètic Balear sempre diem el mateix, que potser ara mateix passa, no per hores baixes, perquè és un club poderós ara de la categoria, però sí que en les últimes dècades no ha estat al seu nivell habitual, però allà hi ha molta tradició, hi ha afició, hi ha història al darrere. És un club gran, encara que en les últimes dècades no hagi tastat el futbol professional.
Sí, és així. Bueno, jo crec que n'hi ha molts clubs que li ha passat, no? Per exemple, al Compostela també li està passant, no? un equip històric de primera divisió amb la ciutat que té, l'estadi que té i l'afició, i que, bueno, que està aquí a segona B, bueno, no, a segona B, no, a tercera, intentant pujar a segona B, i, bueno, i l'Atlètic Balears crec que és una mica el mateix. L'any que jo vaig estar van haver-hi molts de canvis a nivell de presidència, d'entrenadors i tot, i bueno, ara crec que sí que han trobat una miqueta d'estabilitat a nivell institucional, però bueno, li falta afiançar-se una miqueta.
Aquí a Sabadell, en canvi, sí que vas enganxar un moment de pujada, eh?
Sí, la veritat que sí, ho vaig disfrutar molt. La pena és que només vaig poder estar un any i m'ho hagués agradat estar més anys, però bueno, el futbol és així i la vida del futbolista, pues, bueno, depèn no únicament d'un mateix, sinó del que l'envolta.
Va ser el teu pas per la LFP, per la segona divisió. En la teva carrera, ara vist en perspectiva, què va suposar aquell any al centre d'esports? Per tot, per ser aquí a casa, a la ciutat on vas néixer, encara que, com dèiem abans, tu ets de Badia del Vallès, per ser a la Lliga de Futbol Professional, per tu què ha suposat el Sabadell?
Pues la veritat que va ser, per mi, un obrir d'ulls, perquè tot el que em va passar, tret del final que bueno, em van decidir que no continués, em va enfortir molt perquè vaig viure coses que no havia viscut abans, i sobretot em va tocar molt l'entrenador, no, Lluís Carreras. Vaig disfrutar el que és el futbol, la veritat, la manera què volia jugar, els entrenaments, el que exponia al camp, va ser espectacular, i jo crec que aquest estil i la confiança que et donava és el que volia qualsevol jugador. I això m'ho vaig portar perquè si jo algun dia fos entrenador, jo crec que intentaria que el meu equip jugués d'aquesta manera.
Doncs mira, tinc el titular, gairebé. M'has deixat aquí el titular de si algun dia sóc entrenador m'agradaria jugar com Lluís Carreras. Fa mal, no?, després de tot veure el Sabadell ara.
Sí, és veritat. Al final jo crec que, bueno, pot sortir millor o pitjor. Els resultats poden sortir millor o pitjor, però que sent el futbolista dintre del camp, saps? Aquest domini, aquest poder de dir, hòstia, és que porto jo el pes del partit en tot moment. I després pots perdre, no? Però arribes a casa i, hòstia, has disfrutat del partit. Ja sabem que, bueno, en aquestes categories el que interessa és el resultat i que estiguis el més amunt possible, però no oblidem que som jugadors de futbol i juguem a futbol perquè ens agrada. I jo amb Lluís Carrera disfrutava molt.
Acabo, Aron, deia que fa mal, no?, ara veure el Sabadell a segona B, després d'aquest passat tan recent de fa uns poquets anys a segona.
Pues sí, la veritat que sí, que fa mal i més, hòstia, la ciutat, el camp que té, la història que té. I, bueno, jo també crec que a nivell institucional pues, n'hi han hagut molts moviments que això tampoc ajuda, no? Jo crec que el Sabadell té que tenir uns quants anys d'estabilitat, de treballar des del principi i confiar en la gent que té i mica en mica jo crec que tornarà a segona divisió, però sí que n'hi ha que haver paciència i estabilitat.
Doncs tant de bo que sigui aviat, perquè sembla que de moment en els últims mesos sí que hem trobat una certa estabilitat comparat amb el passat. Aron Bueno, ex de l'Atlètic Balears, ex del Sabadell, per cert, deixa'ns un pronòstic, un marcador, una porra de cara al partit de diumenge.
Juguen a Camp de Sabadell?
No, juguen a Mallorca.
Vinga, 1-2.
1-2, doncs te'l signem de totes. Aron Bueno, una abraçada enorme, un plaer saber de
igualment,
la teva vida.
Igualment, que vagi molt bé, una abraçada gran, i ens veiem prou.
Doncs ens veiem a prop amb l'Aron Bueno. Nosaltres el que fem ara és una petita aturada per la publicitat. A la tornada marxem precisament cap a Palma de Mallorca amb el Marc Pijuan i amb la secció, una altra de les habituals, la temporada passada del Fora del Lloc.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dotze minutets mal comptats i arribaran a les 3. Arribarem tots a les 3 de la tarda, per tant deixarem el relleu, però deia Aron Bueno, juguem aquí o juguem a Mallorca? No sonaria aquesta sintonia si juguéssim aquí. Marc Pijuan, hola, de nou.
Què tal, Adri, de nou?
Fora de lloc.
On juguem, dius?
Aquí.
Correcte. Hem tirat de clàssics. Com
de debò que pensava que em canviaríeu. He vist algun moviment allà darrere del vidre i he pensat, aquests o sigui, tiraran la cançó només a arrencar, però no.
Hem esperat
10 segons,
3 segons,
molt bé.
Una mica
molt bé,
curta,
molt bé.
Sí.
Anem a Mallorca.
Sí, anem fins a Mallorca, 225 quilòmetres clavats. Ja sabeu que m'agrada a mi anar doncs, ubicant on
sí,
hem d'anar.
En línia recta t'agrada
sí.
Anar.
És difícil anar-hi per carretera. Haurem d'agafar un avió, una horeta pel cap llarg i de l'aeroport de Barcelona a l'aeroport de Palma. El Sergi ens ha dit que són unes 3 horetes entre fet i fet. Aquesta temporada,
sí.
Adri, canviem una miqueta, eh? Intentarem evolucionar-ho o no, ja ho veurem, eh? Això ja ho diràs tu al final de temporada. La idea és potser en lloc de dir llocs on hem d'anar, perquè ja hi hem anat.
Ja ens els coneixem
ja
a la majoria, home.
Sí. Intentarem trobar anècdotes, historietes que potser val la pena explicar i intentarem aprofundir una miqueta.
Del rival, d'acord? De la ciutat,
correcte,
del que sigui, no?
Correcte. Aquesta setmana la idea me l'has donat tu, per tant ho podem dir, no passa res. Intentarem explicar la història de l'estadi Balear, que és el terreny de joc en el qual l'Atlético Baleares ja ha disputat els seus partits des de l'any 1960, atenció, i fins al tancament l'any 2013. I ara entenem allò que deia abans, som malferit, Per què? Perquè ara l'equip juga actualment, són malferit.
Són els camps de la Federació de les Illes Balears de futbol, però clar, allò, casa de l'Atlètic Balears és l'estadi Balear a la Via Cintura.
Fem un apunt abans de començar, també em semblava curiós dir-ho, allò, llegint una mica la història, ho vas trobant, i és que aquest estadi, l'estadi Balear, es va inaugurar el 8 de maig de 1960 i va jugar un partit, l'Atlético Baleares, contra, atenció, el Birmingham City Football Club, que és actualment equip de la Championship, la segona divisió anglesa.
La setmana passada va presentar un acord de col·laboració, de vinculació amb el Cornellà, amb un rival del Sabadell.
Mira, una relació més amb la segona B, però un equip que, per exemple, l'any 1960 va ser subcampió de la Copa de Fires, que és l'actual Europa League i el que abans era, ho coneixíem com la UEFA.
Un equip top europeu,
un
llavors.
Equip top. De fet, una anècdota ràpida també, i és que diuen les cròniques que un tal Murphy, un jugador anglès, va lesionar el capità de l'Atlético Baleares, un tal Crespí, i el va retirar del futbol directament. És a dir, imaginem-nos...
Crespí se'n recorda d'aquella inauguració de l'estadi Balear.
Sí, se'n recorda bastant. Bé, en tot cas, deixa'm explicar-te que aquest estadi té una història, i és que després de la construcció, com dèiem, als anys 60, van envellint progressivament. La falta de resultats i el desacord entre el club i l'empresa que va construir l'estadi, que es diu Procampo, i que també és l'encarregada de cuidar-lo, tot plegat, aquestes males relacions, que l'equip no funcionava bé, per tant tampoc hi havia tants diners, va fer que el camp s'anés malmetent, falta de manteniment, com diem, etc. Tot i això, van aguantant, allò amb penes i treballs, fins l'any 2006, i estem resumint molt perquè tampoc tenim gaire temps, Adri. En aquell punt la situació sí que ja va ser insostenible i el club, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Palma, va fer un seguit d'intervencions per tal d'arreglar deficiències, sobretot estructurals. També en aquell moment, aquell any 2006, és quan es va instal·lar la gespa artificial. Aquestes reformes, però, no van ser suficients i no van acabar amb els problemes que l'estadi patia, fins a tal punt que el 2013 l'Ajuntament es va veure obligat a clausurar-lo després de que un tros de la tribuna directament caigués. En aquell moment hi van fer un seguit d'estudis i van determinar que allò no podia seguir en funcionament, per tant, van clausurar l'estadi Balear. A principis del 2015, l'empresa que encara és constructora i propietària d'aquest camp, Procampo, es va decidir a construir un camp nou per tal de tenir una seu nova per l'Atlético Baleares. Això finalment no va succeir, perquè tot plegat, gràcies a l'Ajuntament, al club, van decidir que potser era millor tornar a remodelar l'antic estadi i començar-lo de zero i construir-ne un allà mateix. Això està en obres des de l'any 2007, per tant, tot l'any passat ja ho va estar... 2017, correcte. Tot aquest 2018 també està patint obres per tal de reinaugurar-lo. Quan està previst que s'inauguri?
La pregunta del milió. Nosaltres no hi arribem ja.
No, hem intentat esbrinar-ho, hem trucat al club, s'han negat a donar una data. Diu que no parlen d'això ni amb els mitjans locals i, òbviament, tampoc ho fan amb els de fora.
Per no enganxar-se els dits,
sí,
no?
Bàsicament, la frase ha estat aquesta. Diu, no ens volem enganxar els dits, Marc. Fa mesos que anem dient, tal mes, tal altre, estava previst que fos al setembre.
No ho serà.
Ens han donat una data així off the record.
Segona volta, no?
Sí, el mes de juny, han dit. Però no es volen enganxar-se. Ai, gener, disculpa.
Gener.
Principis de 2019.
Probablement acabarà sent el juny, però de moment, de moment és gener.
Potser hem fet allò, ens hem avançat fins i tot. El tema és que
és probable que la segona volta acabi jugant l'Atlètic Balears a l'estadi Balear, a la Via Cintura.
De fet, des del club el que deien és que fan falta permisos de construcció, que s'endarrereixen, que primer és un any, després una seva, i que per tant es va complicant. La idea és que, com bé deies, aquesta segona volta potser ja el veiem en funcionament. Segurament la gent de Sabadell no el podrà veure perquè aquest diumenge serà som malferit, però qui sap si l'any venent tot segueix igual, o tant de bo que no, perquè el Sabadell hagi pujat, però si tots els dos equips estan a segona B, hi haurà aquest nou estadi, que és l'estadi Balear, del qual n'hem pogut ara explicar una historieta ràpida.
Voy por el camino voy.
I avui visitem fins i tot un restaurant.
Sí, de fet l'any passat ja ho sabeu que m'agradava doncs, portar-vos allò
la recepta per sí, fer-la a casa.
Jo crec que aquest any aprofundirem també una miqueta més. Anirem a un lloc que ja us vaig dir, que de fet ens havia xivat el bon amic
Joan
Barberà,
sí,
correcte, que és el Mesón Can Pedro, que recordem era el carrer Rector Vives número 14, a Palma de Mallorca, al sector de Gènova, ens diuen, per aquell que us conegueu o per si ho heu d'indicar. Doncs bé, avui directament hem parlat amb el responsable del local.
Tenim menú?
Sí, tenim el menú, que és en Pedro Esteban, que ens ha recomanat, i comencem allò per primers plats, i sobretot li he dit, escolta, si venim aquí, què és el que hem de demanar? I això és el que ha dit el Pedro.
Aquí a Mallorca, por ejemplo, el plat más típico que se vende, en mi casa, por ejemplo, es el arroz brut. Es un arroz caldoso, con carnes, con verduras, con caracoles, con... Y es muy típico, y la sopa mallorquina, y los caracoles, esto es muy típico. Aparte tenemos grandes carnes y gran jamón, gran pescado, tenemos de todo. Pero si más pregunta por el plato típico de aquí, que más se vende es el arroz brut.
Doncs l'arròs brut, que podeu demanar no només a Can Pedro, sinó també a algun altre restaurant, però vaja, nosaltres hem agafat aquest de referència i li hem demanat pel postre, Sabem que aquí ens agrada el postre, som de dolços i ja ens ha dit que també hi ha cosetes.
Tenemos una tarta de requesón, que en mallorquí se diu de brossat, tenemos el gató, un gató és una coca d'almendra i és molt rica i també molt típica d'aquí.
El requesón,
també. Prou, perquè sí, servidor té gana ja.
Parem
o sigui
aquí.
Que tinc un problema seriós.
Si aneu i dieu que veniu de Ràdio Sabadell, potser us inviten un xupito, Jo faig la falca per si voleu...
Sí, el Pedro Esteban, després et trucarà, ja veuràs tu, xupito, demanant aquí xupitos xupito, en antena. Xupito. No ha de ploure, en teoria, el dia de partit, entre 20 i 25 graus. El dia d'abans, si feu tot el cap de setmana a les Illes Balears, potser una mica d'aigua sí que teniu, però vaja, temperatura boníssima. I dius que enguany no acabem amb els himnes, que ja els tenim del tot controlats, sinó que...
Mira, acabarem amb una frase o paraula que us demanaré tant a tu com al Sergi, que sou els que us desplaçareu, en aquest l'Adri no hi serà.
Aquest cop li toca al Sergi prou,
Perquè només li toca en Sergi. Llavors, en el Sergi li he demanat, escolta, ras i curt, amb una paraula, com definiries aquest viatge a Mallorca?
Aquesta vegada en seran dues, comprar ensaïmades.
M'encanta, boníssim.
És allò de... Tenemos el corte.
Sí, tengo el corte.
I lo ha dit.
I ho ha dit en plural, no ha dit ensaïmada, ha dit ensaïmades.
Doncs ja ho tenim.
Toni, dilluns tenim esmorzar. Gràcies, Marc.
Adéu.
En el tram final de programa, informacions en format més breu. Per exemple, David de la Cruz ha millorat un lloc a la General de la Vuelta. El ciclista sabadellenc que és 16è ara mateix a la General, després de ser també 16è ahir a la contrarellotge en final a Torrelavega. El de Campoamor va acabar amb un temps similar a la majoria dels favorits a la victòria final i ara té un desavantatge de 12 minuts respecte al líder Simon Yates quan arriba l'hora de la veritat a la ronda espanyola. Avui, per exemple, 17a etapa de 157 quilòmetres entre Getxo i el Balcó de Biscaia, que és un port de primera categoria, i abans d'arribar allà, el pilot haurà de superar 5 ports més. El Sabadell Nord, de la seva banda, ja ha sumat el seu primer punt a primera catalana. Ha arribat fora de casa, Argentona, amb l'empat a 1 amb el qual es va resoldre el duel entre dos nouvinguts a la categoria. Jairo, de penal, va igualar la diana inicial, també de pena màxima del rival. Per Quico Díaz, tècnic dels de Can Uriac, han de millorar precisament les errades evitables en defenses, com ara la de l'acció d'aquest penal.
Són errores de principiantes, com diríamos, pero son estos errores tienen que ser subsanables. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de cada semana regalar algo, puesto que los contrarios a nosotros nos regalan muy poquito. Si queremos algo nos cuesta, Dios y ayuda, conseguirlo a base de trabajo y sacrificio.
Diumenge 2 de 12, el Sabadell Nord rebrà un exequip de Quico Díaz, com és el Rubí. I qui tampoc ha estat de sort és el Mercantil, que encara no ha guanyat en el seu retorn a la Lliga Nacional Juvenil. Els de Dani Fernández van caure 1-2 contra el Badalona en el segon partit a casa i, com el Sabadell a segona B, sumen un punt de 9 possibles. El tècnic blaugrana Dani Fernández creu que al seu equip li manca consistència defensiva.
Més que mirar el número de gols que rebem, perquè al final han sigut un gol de penal, un gol de falta aturada i contra el Barça, que és algo totalment normal, no? I a la camp del Javac, la realitat és que rebem molt poques ocasions de gol en contra, però encara no hem arribat a aquest punt de solidesa de l'any passat, que que feia que no encaixés, no?
Ara toca visitar el Girona B. Serà diumenge a les 12 en la quarta jornada de la Nacional Juvenil. Per cert, a tot això, com va avançar Ràdio Sabadell, ahir els graciencs van ser els convidats d'excepció al partit que el Castellà va disputar per canviar-li el nom al seu estadi, de Pepín Valls a Joan Cortiella. Després de tot l'enrenou amb el Sabadell, que havia demanat un canvi de dates o jugar amb suplents i jugadors del filial, al final van ser els mercantilistes el rival. El duel va caure del cantó local de l'equip que entrena Roldán per 4-0. Fins aquí l'estrena de la temporada a l'Hotel Suís. Demà més amb el Marc Pijuan, amb Aleix Coc parlant del Balears, per exemple amb la gent de l'Escola Pia de Futbol Sala o per exemple amb la Penya Rúbies, un equip de fa anys i panys, i una secció que us agradarà molt, la història del Sabadell amb el Pau Vituri. Que vagi molt bé, una abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.